Vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. No sé on viviu, però tenim un problema amb el soroll. Mira, entre totes les coses que tenim dolentes que ens envolten, hi ha una que deixa dades clares. I potser ja podríem posar-li també el nom de pandèmia, ara que som més conscients i més sensibles davant de tot això. Em refereixo al soroll. I el soroll ho enfoquem de cara a si vius en una gran ciutat. Per exemple, principalment, això ja ho tindries clar, sobretot els sorolls, home, si estàs al costat d'un aeroport, al costat de vies de tren, al costat d'una autopista, al costat o trànsit intens, doncs ja què t'he d'explicar jo que no has de saber tu en aquest cas, no? Per això, quan moltes vegades parlem o hem parlat de l'espoblament de Catalunya, de gent que marxa de les ciutats, als pobles, i parlen de les avantatges, una d'aquestes avantatges és això, la tranquil·litat, el silenci, quan hi ha d'haver silenci. Mireu, possiblement estem parlant ja de pandèmia, o d'epidèmia, en aquest cas, del soroll. El soroll, entre d'altres coses, mata. Bueno, mata. No vull ser tampoc, però sí és un derivat i una peça perquè les coses no funcionen com haurien de funcionar en aquest cas. Per exemple, què ens dona precisament tot això? Què ens dona o què provoca el soroll, un soroll estrident, una contaminació acústica? Doncs està relacionada amb malalties cardiovasculars. S'estan fent estudis sobre això, eh? Amb hipertensió, amb trastorn de la son. Això podria ser una lògica clara, no? I molt directa. Amb un baix rendiment, amb un deteriorament cognitiu, amb tinnitus. Els tinnitus són els acúfens. Els acúfens és aquella pitada que tenim a les orelles, aquell pi, això, aquests acúfens, pi. Doncs es diuen també tinnitus, que a més moltes vegades és un pas previ a començar a quedar-te sord. Bé, són malalties amb les que la contaminació acústica té una relació directa. La xifra és clara. La xifra és clara. La contaminació acústica causa l'estrès al 35% de la població i provoca malalties o problemes de son a 3 de cada 4 espanyols. És una proporció idèntica a Catalunya, clavada. En aquest cas, és una proporció clavada, en aquest cas. És un problema de salut pública. És un problema de salut pública, sobretot per als llocs on hi ha molt de trànsit, i a més, quan tens una llar no preparada, no aïllada d'aquest so, doncs, i a l'estiu ja ni t'explico, quan s'han d'obrir finestres si no tens aire condicionat, doncs ja t'explico. Avui parlarem de tot això, i en parlem d'aquesta pèrdua auditiva, en parlem d'aquest tema, perquè saps que això passa factura? Saps que això, que tard o d'hora t'afectarà? Doncs tenim el telèfon precisament per parlar d'aquesta consciència de soroll auditiu, de contaminació acústica. Per parlar d'aquesta contaminació tenim el telèfon el doctor Xavier Galindo, que és doctor d'otorrinolaringologia, a veure si ho dic bé, doctor d'otorrinolaringologia i cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Santa Maria i Regió Sanitària de Lleida, per parlar de tot això i d'aquest problema, d'aquesta contaminació acústica. Xavier, doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, doctor. Bé, quan jo parlava d'epidèmia i de contaminació acústica, fins a quin punt tot això ens afecta físicament? Tant a l'oïda com al cos, en si mateix.
Bueno, ens afecta moltíssim. Es calcula que el 3 de cada 4 habitants als llocs industrialitzats tenen alguna conseqüència, no sols auditiva, sinó dins de la seva vida de relació. No. Per tant, és una epidèmia, sí, ho ha dit molt bé, és una epidèmia que té alta prevalença.
Quins seran els nivells més acceptables de tot això? A partir de quin nivell ens hem de preocupar?
Ens hem de preocupar a partir de 85 decibels, que és el que diu l'OMS, que és el que afecta l'audició. 85 decibels, que seria el soroll d'una moto d'aquelles que van pel carrer de les motos, aquelles petites que van...
Sí, sí, sí. Que dèiem abans, molt molestes, també, molt molestes, quan passen pel costat.
Sí, però això són 85 decibels. A partir d'aquí, si aquest soroll és constant i continu, ens pot lesionar les cèl·lules ciliades internes. Un altre, a partir dels 100 decibels, que seria el soroll pues, d'una sirena, de cotxe, d'una bocina, aquests sorolls poden donar lesions directes. A partir dels 100 decibels ja podem tenir lesions directes. Lo recomanable és no pujar dels 65 decibels, que sigui la conversa que habitualment hi ha en una cafeteria amb no massa gent. Aquest seria un soroll, diguem, estàndard.
Uh-huh. I a partir d'aquí, parlàvem de la pèrdua auditiva, quan es sotmetem doncs, a aquests sorolls intensos, com parlaves d'un concert de rock, parlàvem d'una discoteca, parlàvem d'aquestes motos que van a tope, si el so és constant, no? A partir d'aquí, a més de la pèrdua auditiva, com afecta a la salut? L'estrès, hi ha més altres qüestions que puguin afectar?
Sí, clar, imagini si vostè si ja viu en un lloc on hi ha molt soroll i no pot dormir a la nit, doncs imagini si els problemes que podem tenir. Amb això hi ha un estudi molt interessant, que bueno, els adults, es calcula que el 40% dels adults tenen algun tipus d'afectació pel soroll. No sols per auditiva, sinó que també hi ha molta gent que es queixa d'insomni, d'increment de l'estrès. Sí, inclús sí. Hi ha algun article que parla de problemes cardiovasculars que es poden anar agreujant. Pèrdua de memòria, etc. Però això potser és més preocupant als adolescents, hi ha menys incidència en adolescents, sobretot quan estan a llocs on hi ha sorolls, diguem, de tipus recreatiu, com juergues, com botellons, etc. Però els més vulnerables possiblement diu que són els nens, o es creu que són els nens. Ara ja comencen a fer-se estudis d'aquest tipus, és a dir, que comença a preocupar la gent que hi hagi aquests problemes amb el soroll, perquè sembla ser que els nens petits, estem parlant de nens petits, són més vulnerables a tot aquest soroll, que fa que tinguin, bueno, que tinguin més dificultat per adquirir llenguatge, més dificultat en conèixer coses, i els hi pugui provocar petits problemes d'angoixa i de pèrdues de memòria. Això són estudis molt recents i que s'han d'acabar de polir. Però bueno, realment ja s'està començant a treballar aquest tema, perquè totes aquestes coses que li he dit són reals. Si vostè no dorm, l'endemà no està bé. Si vostè no dorm durant 15 dies, pues, lògicament l'angoixa, la pèrdua de memòria i tot això no és que sigui normal, és evident.
És un pas de la bogeria. No dormir durant 15 dies és un pas de la bogeria. Bàsicament, això sí que m'identifico plenament. Hi ha alguna manera a partir de quina edat tot això comença a passar factura? Més o menys. Hi ha una edat determinada en la qual tot això
no,
diu...
Ei. No hi ha una edat determinada. Dóna la sensació que ara comença més abans. Aquesta edat és més temprana, perquè els joves, sobretot la gent jove, pues no, bueno, viuen en un ambient de soroll des de sempre i inclús els agrada el soroll. Però habitualment, quan nosaltres comencem a veure pèrdues auditives, és amb gent a partir dels 45 anys. Mm. Però bueno, és igual, com li deia abans, el 17% dels adolescents tenen lesions auditives per traumes acústics, ja siguin crònics, és a dir, vaig molts dies seguits a la discoteca, o aguts, un petardo, per exemple, o una explosió. I un 17% s'ha de tenir en compte.
L'ús de casquets poden tenir alguna influència en tot això, en els joves, sobretot?
Perdona, el què?
L'ús de casquets, l'ús d'auriculars.
Sí. Sí, sí. Fixi's que llestos que són els dels telèfons mòbils.
Sí.
Si vostè es fixa, la major part dels telèfons mòbils d'última generació porten filtres i porten bloquejadors del volum dels aparells.
Sí, correcte.
Sí, vostè pot, quan posa música, pot entrar a dins de la mateixa aplicació i pot dir que vol un soroll que no passi del normal. Llavors ells mateixos ho bloquegen a 65 decibels, que és el que li estava explicant abans, que és el soroll que nosaltres podem tolerar.
D'acord.
Això està bé, el que passa és que no sé si ho fa la gent. Però bueno, això generalment els telèfons d'última generació està previst.
En el meu passa, en el meu quan està molt fort m'avisa, ei, ho tens molt fort, totes aquestes advertències surten aquests telèfons. I ja per acabar, clar, ja després els acúfens, en tot això, aquesta pitada que sentim, sobretot quan hem estat sotmesos a un estrès auditiu, quan sortim d'una discoteca, d'un concert, hi ha un acúfen, i persones que ja el tenen sempre, l'acúfen, això pot ser directament i té una relació?
Sí, això té relació. Pensi que el 75% de la gent que té un diagnòstic de trauma acústic, el 75%, és a dir, quasi tots, tenen acúfens. Aquests acúfens és per lesió de l'oïdo intern, lògicament. Aquest acúfen ens delata o ens diu que tenim una lesió a l'oïdo intern. Hi ha molts tipus d'acúfens, però generalment quan nosaltres sortim de la discoteca, que em deia vostè, o ens ha explotat un petard al costat, sí, aquest acúfen s'agreuja. Nosaltres tenim la capacitat de recuperar aquesta pèrdua induïda per soroll en un moment determinat. Si ho recuperem i si no tornem a estar en relació amb el soroll i fem algun tipus de tractament, possiblement podem millorar. Si nosaltres l'endemà tornem a la discoteca o tornem al petard, segurament això anirà caiguent cada vegada més. Amb això vull dir que com aquest trauma acústic és previsible o prevenible, el que hem de fer és previndre'l.
Doncs doctor Xavier Galindo, otorrinolaringòleg, aquí cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Santa Maria i de la Regió Sanitària de Lleida. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vostès, gràcies.
Gràcies a vostè. Doncs, per cert, ara que estava parlant el doctor d'aquest estudi, hi ha una dada interessant, i és que aquesta investigació està indicant que aquesta problemàtica de l'impacte de la contaminació acústica conforme a l'estrès, conforme a les dificultats per dormir, conciliar la son, etc., doncs està afectant més a dones que a homes. Estem parlant d'un percentatge del 77,5%, pràcticament del 78% de les dones, davant d'un pràcticament un 70% dels homes, 6 punts més en dones que en homes, i sobretot a les persones grans, entre 60 i 80 anys, que són les que, en principi, aquest estudi doncs, detecta que es despreten amb més facilitat i que la contaminació acústica doncs, les perturba més, en aquest cas, no? O l'oci, en tot cas, doncs, tot això que inclou aquesta contaminació acústica. Bé, en altres qüestions, el BOE ja s'ha publicat la nova normativa d'ascensors, unes normatives que s'hauran de complir, hi ha un espai, però a partir de l'1 de juliol ja seran obligatòries. Si tens un ascensor a la teva comunitat, si tens un ascensor a casa teva, haurà de complir unes mesures mínimes que pràcticament tots hauran de filar prim. Això què significa? I aquest soroll és de pasta, de posar que la comunitat posi pasta, més pasta. S'ha de millorar la nivelació de la cabina, la protecció del tancament de portes automàtiques, la protecció contra moviments incontrolats de la cabina, la comunicació bidireccional de la cabina, que és això que quan et quedes allà tancat poder parlar. Hi ha molts que el porten ja, però no tots estan, eh? Les guies de l'ascensor. Bé, de tot això en parlarem, i per això parlarem amb una empresa d'ascensors, Setel, que ens vindrà aquí a visitar el Rubén Galisteo, per parlar d'aquesta nova normativa que ja serà obligatòria a partir de l'1 de juliol. Però abans, anem al teatre, va! Anem al Poliorama, perquè fins al dia 12 de maig tenim un espectacle màgic, emocionant, deliciós. Ramon del Valle inclina a través de don Ramon Gómez de la Serna, que ens ofereix aquesta obra imprescindible, una obra creada per Xavier Albertí i interpretada la música en directe al piano per Maria Molina. No pots perdre doncs, aquest espectacle deliciós al Teatre Poliorama fins al dia 12 de maig. Què has de fer? Bàsicament, doncs, anar per les entrades al Teatre Poliorama. Busques al web Poliorama i allà doncs, tindràs absolutament tots. Recorda, fins al 12 de maig, al Poliorama, Ramon del Valle Inclán, a través de don Ramon Gómez de la Serna. Normatives. Ja sabeu que les normatives van canviant, és una qüestió normal, això canvia, arribar a indústria canvia les normes pel que sigui, perquè hem vist que això és més segur, perquè i a vegades fins i tot perquè sí, no? Si teniu un ascensor a casa vostra, que és molt probable que avui en dia la majoria d'edificis o tots tenen un ascensor o comunitat de veïns que tenen ascensors, doncs ja sabeu que això té un manteniment, té unes inspeccions cada 4 anys, hi ha unes inspeccions que confirmen doncs, el bon estat de l'ascensor. Bé, doncs ja està publicat, atenció, ja s'ha publicat al BOE, una nova normativa, un real decret que entrarà en vigor a l'1 de juliol, que és la nova ITC dels ascensors. Què és la ITC? Doncs exactament les normatives, el que ha de complir un ascensor perquè estigui correcte. Una ITC de l'ascensor és això, no? Bàsicament, per entendre'ns, és tot allò que ha de complir el teu ascensor perquè et diguin, bé, funciona bé, està garantit durant 4 anys. Seria una cosa així, semblant, eh? Clar, són noves mesures que entraran, que ja estan publicades, però que entren en vigor a partir de l'1 de juliol. Gran pregunta si estàs en una comunitat i tens un ascensor. I això, aquests canvis, aquestes noves normatives, quines són? I, sobretot, quan em costaran? És el que pensaria en qualsevol comunitat. Doncs parlem de tot això amb el Rubén Galisteo, de Ascensores Setel, el nostre ascensorista de capçalera d'aquest programa moltes vegades. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días.
Oye, vamos a hablar de ascensores y de lo que nos va a costar todo esto, porque tiene pinta. Primero vamos a hablar de este Real Decreto que ya está publicado y que entra en vigor el 1 de julio. Sí. ¿Qué cambios hay?
Mira, para que no... Se han hecho muchos cambios, ¿vale? Pero os voy a decir los más que vais, vosotros están más en el ascensor, que lo podéis ver, ¿vale? Lo que quieren sobre todo es que los ascensores paren perfectamente, que no haya ningún escalón. ¿Eso qué quiere decir?
A nivel del suelo del edificio, en este caso, ¿no?
Sí,
en la planta, vaya.
Lo que pasa que eso necesita cambio de maniobra, ¿vale? Porque se tiene que poner un variador de frecuencia para que pare perfecto siempre. Con su pesacargas, no nos van a obligar a poner pesacargas. Nos van a obligar a tener teléfono.
¿El pesacargas qué es? Eso que dice que hay un exceso de peso, sí. Y a partir, como hay un exceso de peso, sí. Ya no me pongo en marcha.
Efectivamente. ¿Vale? Regulación de peso.
Aquel cartel de 300 kilos 6 personas, por ejemplo, 8 personas, lo que fuera.
Vale, nos van a obligar a poner el teléfono bidireccional, la comunicación bidireccional, que se dice. Y se va una línea telefónica.
Que esto es cuando el ascensor se queda aquí parado, sí. Puedes llamar a un servicio de 24
horas.
Servicio,
¿no? Que te estaba haciendo.
Sí.
Y lo más costoso que vemos nosotros que va a haber un problema es que los ascensores antiguos, que aquí en Barcelona hay muchísimos, hay unos 9.000 aparatos afectados, es un costoso, ¿vale? Sobre todo mucha mano de obra. Y después algunos que no se podrán ni modernizar en este caso y se tendrán que cambiar por ascensores nuevos. ¿Qué estamos diciendo en Setel? Que nos llamen sin compromiso, les decimos cómo está tiene la situación su ascensor y les decimos que si se vienen con Setel y hacemos la inspección antes del 1 de julio, tendremos 4 años de cadencia.
El teléfono de Setel es el 930-12-98-55, ¿no? Uh-huh. Ese es el teléfono, 930-12-98-55, pero en la web vais a encontrar toda la información, que es setel.cat, setel.cat. Rubén Galisteo, de Ascensores Setel, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. I de seguida parlem amb els Mossos d'Esquadra. Avui hi ha una protesta, una concentració davant de la comissaria de les Corts a Barcelona per protestar per la situació i per demanar equiparació, per exemple, amb els bombers. De seguida en parlem d'això amb l'Eima Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Hey, Fonsi.
Oh, no!
¿Qué pasa de mí?
Avui, sindicats de Mossos d'Esquadra s'han manifestat davant de la comissaria de les Corts per protestar, per reclamar més aviat, doncs, millores de feina, millores salarials i equiparació amb els bombers. Tenim al telèfon a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Encara esteu allà concentrats?
Sí, ara hem desfet la concentració que ha estat a travessera de les Corts, davant de la comissaria, per reclamar doncs millores retributives, perquè els Mossos i les Mosses, com a cosa especial, no estem veient doncs que altres col·lectius professionals estan signant millores amb l'administració, no?, que d'alguna manera doncs milloren, valga la redundància, la seva situació laboral i les condicions de treball, no?, i retributives, i nosaltres estem veient que els acords que s'han signat, no?, l'últim acord que s'ha signat, doncs és, bueno, és un acord molt petit en relació a altres col·lectius, i per això estem reclamant millores a acord, no?, a la resta. No pensem que siguem un col·lectiu de segona i voldríem doncs que d'alguna manera se'ns equiparés amb altres coses especials. Fa molt de temps que estem demanant que se'ns equipari amb bombers. Hi ha una diferència molt elevada retributiva respecte als bombers, i considerem que ja és hora de que els Mossos i les Mosses també se'ns reconegui la feina que fem, no?
Escolta, Imma, per què us heu concentrat concretament davant de la comissaria a les Corts? I no, no sé, davant d'Interior o sí?
Doncs aquí és on està la Direcció General de la Policia.
Ah, d'acord.
Tenim aquí la Direcció General i també tenim Interior, i són els dos punts on acostumem a concentrar-nos.
D'acord.
En aquest cas hem decidit aquest punt, igual que la setmana passada vam estar a l'altre. Hem estat concentrant-nos cada setmana per demanar aquestes millores, no? Tot i que tenim l'escenari electoral que tenim, no?, i que sabem que és molt complicat aconseguir millores en aquest sentit, però bé, portem molts anys reclamant-ho, i doncs el fet que hi hagi un escenari electoral no vol dir que haguem de continuar, no?, que no haguem de continuar com a sindicat doncs reclamant aquestes millores.
Home, no? Més aviat al contrari, quan hi ha eleccions és quan s'ha de protestar, que és quan els polítics fan cas.
Sí, el que passa és que quan hi ha eleccions potser no hi ha ningú que t'estigui escoltant,
això,
no?
Això és una altra cosa.
Estan més preocupats, doncs, no?, resolent la campanya que no pas...
Sí, sí.
Bueno, però... una mica les demandes de la part social.
I a més, ja hem vist que els polítics prometre sempre és gratis, a més en campanya, vull dir que això segur. Escolta'm, sempre que he parlat amb tu, Imma, sobre la situació del cos, moltes vegades de tant en tant parlem de situació, de com estan les comissaries. Parlem de la situació de menors que es queden precisament a dormir a comissaries perquè sí, no hi ha manera on hi ha. Parlem de goteres a comissaries, parlem de les instal·lacions que necessiten una manita de pintura. Parlem, per dir-ho d'alguna manera...
Si només fos una manita de pintura...
No, ho dic de forma irònica, entre cometes, una manita de... Això li falta una xapa i pintura. Parlem
de... Podria ser una llista de denúncies que tenim a Inspecció de Treball, denunciant les condicions de les infraestructures, perquè pensa que sí que es van fer edificis en el moment del desplegament, no?, per acollir-nos, però clar, han anat passant els anys i doncs no s'ha fet una posada a punt, no?, una mica de revisió de totes aquestes infraestructures, i evidentment ens estem trobant amb molts problemes arreu del territori.
Clar, també parlem també del material de Mossos, parlem de... ostres, a vegades, i en el seu moment fins i tot vam parlar de la renovació del parc mòbil, que penso que això ja ha anat tirant cap endavant, no? Ostres, Imma, la fotografia...
Bueno, pregunta-li a la Arro de la Regió Metropolitana Sud, que va amb tartanes, també.
Ah, bé, encara queda, llavors. Clar, la pregunta és, tan desastre està la cosa?
Aviam, no és que estigui tan desastre. Evidentment que hi ha de tot, no? I nosaltres anem tirant en tot el que podem. El que passa és que, si volem ser, i com som, no?, una de les institucions principals de Catalunya i volem donar un bon servei a la ciutadania, per donar aquest bon servei, primer de tot se'ns ha de dotar de material i de recursos, no? I per la quantitat de gens que som, per l'ús que fem de tot aquest material, no?, i les infraestructures de les quals disposem, estem molt per sota del que s'espera d'una policia moderna, no? És veritat que a vegades veiem imatges a la televisió, veiem a Twitter, a l'antic Twitter, no?, que ara es diu X, sí que veiem moltes imatges, no?, d'una policia molt avançada, una policia molt moderna, i ho som. El que passa és que a vegades estem invertint molt en algunes unitats, en algunes àrees, no?, i estem, no?, doncs anunciant a bombo i plateret que s'ha constituït una unitat o una altra, i després no llegim la lletra petita de com estan aquestes unitats, o fins i tot unitats més petites, no? Perquè si tu estàs, doncs, venent, com et dic, a bombo i plateret, la unitat marítima, no?, mitjans aèris, etc., la unitat de drons, val, però després tenim altres unitats petites, com les unitats bàsiques d'investigació, doncs, que s'han de comprar el seu material, no?, per poder treballar en condicions, o utilitzar material, doncs, que s'ha requisat d'investigacions amb permís del jutge, no? Doncs, evidentment, tot això el que dona és una imatge d'una policia de segon. El que passa és que, evidentment, tot això no surt a premsa, no sé que ho denunciem nosaltres. Vull dir, sí que volem ser una policia que serveixi la ciutadania, una policia moderna, una policia a l'alçada de la societat a la qual representem, però per això se'ns ha de dotar de materials i no només fer propaganda política sobre com és la policia o que volem, no?, sinó que volem tenir una policia amb mitjans reals, no només mitjans humans, sinó mitjans tècnics també.
Bé, falta gent als Mossos?
Doncs mira, ara estem intentant arribar al topall de 22.000 agents, que és una bona xifra. Per sort s'estan fent convocatòries per arribar a aquest punt, per arribar, no?, a aquest Mossos 2030, que és aquest projecte, no?, que del qual se'n parla tant. Però, clar, és el que et dic, tenim el topall de 22.000 agents a la vista, no? Tindrem 22.000 agents, ara som 18.000 i pico. Molt bé, és una xifra molt considerable, no?, tenint en compte les necessitats actuals. Però, clar, a on posarem aquests 22.000 agents? Perquè ja tenim les comissaries atapeïdes. Si tu entres, accedeixes a l'interior d'una comissaria com Eixample o comissaria de Nou Barris o comissaria de Sant Andreu, doncs tenim taquilles posades a llocs inverossímils, no?, que fins i tot, doncs, es salten aquestes normes, no?, que haurien de passar per inspecció de treball. Vull dir que tenim la lletra petita, perquè m'entenguis, de com és el nostre dia a dia, logísticament parlant, molt complicat. Per tant, sí, clar, és clar que volem més agents, tenim més agents a la vista i ho celebrem, però, clar, paral·lelament a això, hem de dotar a tota aquesta logística humana, no?, de mitjans, tant en àmbit d'infraestructures com de material per poder treballar.
Val, la darrera pregunta que et faig, Imma. Us faran cas? Tu què creus?
Doncs nosaltres creiem que amb aquest govern, que hem tingut una oportunitat molt clara de poder avançar en aquest sentit, doncs ha hagut molts aspectes que han quedat molts aspectes coixos, sobretot en l'àmbit de la negociació i del diàleg. Esperem, doncs, que amb el pròxim departament que es constitueixi, sigui del color que sigui, doncs, que s'assegui a parlar amb la part social i que escolti a totes les parts, a totes les nostres necessitats.
Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Una abraçada, cuida't
bon
molt,
dia.
Bé, avui l'actualitat policial no hem entrat en successos, sinó que hem entrat directament a la protesta que estaven fent ara mateix a la comissaria de les Corts a Barcelona, els Mossos d'Esquadra, amb totes les reclamacions que estava explicant la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos. De seguida parlarem amb la Mar Puerto. Com estàs, Mar?
Molt bon dia.
Molt bon dia. De què parlarem?
Parlarem de com serà l'Hospital del Futur.
Ostres! I com serà l'Hospital del Futur?
Diuen que sense pacients. Això ja crida l'atenció de
Això és com dir com serà la ràdio del futur sense micros.
Exacte.
No ho sé.
Exacte.
De seguida entrarem en matèria i també parlarem amb l'ESCOP sobre feina, sobre formació. Parlarem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i en parlarem aquí, clar, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Colgando.
Se equivocan. No. Coja la placa o déjenos la justicia a mí y a mis hombres.
Clint Eastwood.
La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara.
Cometieron dos errores.
Colgar a un inocente y no terminar el trabajo.
El miércoles a las 10:30 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Parlem de professions i parlem, ja saps, d'una professió de present i de futur, que és les professions que s'estudien a l'ESHOP, a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. En aquest cas, l'altre dia estàvem parlant precisament el seu director amb l'Iñaki Gorostiaga i ens deia, quan li preguntava sobre quin percentatge d'ocupació hi ha quan acabes, no? I el 200%, diu, ostres. Mira, riu. Riu la Cristina Cusí, que la tenim al telèfon, que és la directora de restauració de l'escola, de l'ESHOP. Hola, Cristina, el 200%. No sé si l'Iñaki allà es va passar de frenada o què.
Molt bon dia a tothom. Bé, sí que és cert que hi ha una gran, gran, gran demanda pel nostre sector i això la veritat és que és una cosa que ens enorgulleix molt i també, per l'altre cantó, ens dona una pressió afegida molt important perquè hem de donar una qualitat formativa per fer l'excel·lència, perquè hi ha molta competitivitat també fora. Encara que hi hagi molta demanda, hi ha molta competitivitat.
Sí, clar, sí. Correcte, normal. I a més, la qüestió és que és formar bons professionals. Jo avui, Cristina, si em permets, volia que m'expliquessis un projecte que teniu a l'ESHOP, a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, que és el projecte europeu Bed for Food.
Què
és el projecte europeu Bed for Food? Explica'ns.
Mira, nosaltres la veritat és que projectes anem fent amb la comunitat europea i de fet en tenim un que de fet és aquest que és el Bed for Food, que surt arrel del Training for Food, que és un projecte que ja vam fer molt destinat amb el tema de l'alimentació sostenible. El Bed for Food té un afegit que per mi és fantàstic, que inclou tot el que és poder formar els formadors que formin els futurs aquells alumnes que nosaltres estem intentant que vagin cap a adquirir un nou objectiu laboral, no? Aquests objectius laborals que en diem de verds, no? De sostenibles, una mica l'empleo verde, que es coneix com aquest professional que té una consciència afegida molt, sobretot el que és la part sostenible en tots els aspectes. Aleshores, aquest projecte a nosaltres ens fa una il·lusió especial perquè implica la formació de tot el que és el docent per donar una excel·lència formativa al futur treballador i adquirir un nou concepte de treballador de futur que tingui en compte tot el tema de reduir tots aquests dèficits d'accessos que tenim alimentaris, millorar tot el que és la qualitat a l'hora de generar, de produir, d'executar, tenir una consciència molt, 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 molt gran sobre la implicació de tot el que en diuen els 12 OTS, no? D'objectius de desenvolupament sostenible, que tot els països estan tan vinculats amb el tema de la ONU per crear un món millor.
Doncs un punt més per escollir l'ESHOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, sempre a l'avantguarda de tot això, i a més ho puc garantir perquè jo he estat allà visitant totes les instal·lacions i menjant allà en els restaurants que teniu en marxa. marxa perquè no hi ha cosa més clara per acabar d'ensenyar una professió que fer pràctica, no? I allà sí. Teniu tres restaurants, penso, tres restaurants que, a més, són meravellosos, tot s'ha de dir.
Doncs, moltes gràcies.
Cristina Cusí, directora de restauració de l'escola. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer, bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía.
Feia temps que no sentia aquesta cançó.
Ja, no, és el que estava pensant en el mateix.
Feia molt de temps que amb el que m'agradava aquesta cançó feia temps que no la sentia i el Sergio, el nostre realitzador, ens l'ha posat. Molt bé, molts cops, i sempre pensem que com serà el futur. Jo quan era petit i pensava en el futur, sabrem molts de vosaltres també que esteu escoltant, tindreu aquesta imatge, era de cotxes voladors. Ara mateix igual ja comencen a pensar en cotxes voladors, però no és una realitat. I pensava en aquell futur fantàstic, pràcticament de Star Trek o de ciència-ficció. Bé, avui en dia continuem pensant de com serà el futur. Sobretot, tot això estarà marcat per l'intel·ligència artificial, que ja no és futur, sinó que ja és present en aquest cas. Però com s'aplica tot això a la sanitat? Com seran, per exemple, els hospitals? Quan parlàvem abans de residència, la gent gran parlàvem de que tot això calia fer-li un rentat de cara i canviar de model. Però i els hospitals? Mar, què hi ha dels hospitals i del futur d'aquestes instal·lacions?
Doncs diuen que l'hospital del futur serà sense pacients, amb atenció sanitària personalitzada, telemàtica i basada en dades. I així és com ho indica un informe que preveu que l'any 2035 l'atenció sanitària serà hiperpersonalitzada, digitalitzada, com dèiem, i alimentada per la intel·ligència artificial. El Juli Climent és el director de l'àrea d'intel·ligència artificial AXO i ens explicava així que la tecnologia serà clau en el disseny dels futurs hospitals i com serà concretament també aquest hospital del que parlem.
A l'hospital del futur el que hi anirà seran els pacients que realment no s'ha pogut fer un acte preventiu realment important. No? Al final el que estem parlant quan parlem d'un hospital sense pacients o sense saturació de pacients és que tindrem una sèrie de tecnologies que estaran enviant dades, no? Pues tothom té un mòbil que està enviant dades constantment, que de manera personalitzada analitzaran els comportaments de les distintes variables de salut rellevants de cada pacient. Llavors, el que passarà serà que, en comptes d'esperar-nos a que aparega un efecte advers, una patologia, abans de que això passe, ja tindrem determinats indicadors que avisaran al pacient que igual el que ha de fer és anar al metge. Llavors, abans de produir-se l'infart, doncs ja tindrem un avís, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, segons aquests càlculs, la població estarà més sana i quan passi algun efecte advers no serà tan greu i no caldrà una hospitalització tan severa com pot ser a dia d'avui. Un mecanisme que també permetrà que no es produeixin aquestes saturacions a les que ja, malauradament, estem molt acostumats.
D'una banda, el pacient mateix, amb uns algoritmes que s'entrenaran amb les seves dades personals, doncs tindrà unes mètriques que estaran personalitzades completament. És a dir, nosaltres sabem que no és el mateix, els infarts no se presenten el mateix, de la mateixa manera en un home que en una dona. No? Doncs podrem afinar, per exemple, fins a la persona. I a nivell d'evitar les saturacions, doncs, també significarà que el metge tindrà accés a totes aquestes dades i podrà també ser partícip de les accions preventives que significarà doncs, que un pacient no arribarà a aquest nivell d'hospitalització tan greu i tan elevat que es pot produir en alguns casos.
T'imagina tot això, home, em sembla utòpic. Mira, sí, que vols dir, o canvia molt la cosa o el 2035, no sé, ha de canviar molt la cosa, eh?
És estrany i en aquest cas la idea seria que fos l'hospital qui anés al pacient i no al revés, no? Com passa ara? Uns canvis que no sabem si realment seran així, si realment passarà, però amb tot el que passa de la intel·ligència artificial no és d'estranyar, no?, que finalment doncs acabi convertint-se en això que m'ha explicat. És estrany.
I jo ja no tinc el cervell plàstic, jo ja no soc resilient en aquestes coses, i amb totes les cues que hi ha en sanitat, això em sembla, no estrany, no, utòpic. Em sembla una utopia, però perquè, clar, suposo que davant de tot això, tot el que estan explicant està molt bé, però i els diners d'on surten?
Ja.
Perquè tot això necessita una aposta financerament i una alta... És
això,
una renovació tecnològica si essencial,
si
eh?
Si passa, serà un canvi molt, molt gran, no? Però, però veurem, veurem en un futur.
Home,
escoltarem en un futur, en uns anys, aquesta entrevista i veurem si, si realment és així o no i tornarem a parlar del tema.
Ostres, d'aquí 10 anys. D'aquí 10 anys estic a punt de jubilar-me ja, eh? No, perquè seran 10 anys més. Ja no, no em deixaran jubilar-me amb l'edat. Serà molt més, eh? Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bé. Doncs recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra, doncs les podreu tornar a recuperar doncs, a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Allà trobareu totes les informacions i totes les xerrades que fem al programa. Estem a punt d'arribar a la una. Després, ja entrats en migdia, parlarem de les escoles visuals, entre un dels temes, que és l'aprenentatge a través de la visualització. Vull dir, el nom ja ho diu clarament, no? A través de la imatge. Però, possiblement, hi ha una pregunta que ens farem a migdia i que ens la resoldrem, i penso que de forma interessant... És un tema que dona llullo, eh? També us ho dic ara. Però és essencial. A quina edat és ideal, és idoni, fer testament? Us ho heu preguntat alguna vegada? Quan heu de fer testament? Doncs a migdia donem resposta. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.